TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
La circumstància és la que és. S'ha de mirar cap endavant des de ja.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-1 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Gol de Rafinha, primera part igualada, amb el gol del Barça als instants finals, gràcies a la intervenció del VAR, que havia corregit, que ha corregit una acció assenyalada com a fora de joc en primera instància. Segona part, massa tèbia del Barça, dolenta directament. A l'Atlètic li han anul·lat un gol, el gol de l'empat, ben anul·lat per mans prèvies a la rematada d'Iñaki Williams. El Barça ha tornat a patir massa, però ha tornat a resistir. Ja són 11 partits, 11 en victòria per 1-0 o 0-1. I el Madrid continua a 9 punts just abans del Clàssic. Ricard, què t'ha agradat?
Que Ter Stegen marqui diferències i guanyi punts. Avui ha estat un altre cop el jugador més decisiu. El Barça ha guanyat el partit a les àrees. Jo crec que després de la segona part que hem vist, podem dir que l'Atlètic Club ha estat probablement millor que el Barça, i això que l'Atlètic Club no era un equip, no ha estat un equip que hagi fet por, però ha tingut més fases de partit on volia. El que passa és que el Barça té un jugador que marca diferències. Hem perdut Lewandowski pel camí, però ara ha aparegut Rafinha, que ha fet dos gols en dos partits i ha marcat diferències en dos partits d'un a zero, i sobretot tenim un porter que és espectacular, o sigui, està sempre concentrat, o sigui, és espectacular pel que atura, perquè és que avui ha fet 2-3 aturades, una Muniain, una Iñaki Williams i aquesta última Yuri, de màxima dificultat, que són accions de gol, però és que gairebé oblidem tot el que dona en pilota. És que quan el Barça té tantes dificultats per sortir des del darrere, per connectar amb el mig camp, per arrelar a camp rival, quan hi ha una pressió, pilota Ter Stegen, que és qui acaba decidint. O sigui, qui pren més decisions de cap a on s'ha de jugar, amb qui s'ha de jugar i a quin ritme s'ha de jugar al partit, és Ter Stegen, que a vegades fa de mig centre. O sigui, avui l'hem vist a la primera part, com ha baixat una pilota, una passada de Christensen a mitja alçada, que després d'una empenta a Raúl García l'ha baixat, l'ha refusat. Després, com troba l'home lliure, fàcil, el fàcil que juga. Si el deixen pensar, busca allunyat sempre amb precisió, o gairebé sempre. Quan està pressionat, juga ràpid a l'home més pròxim. Jo crec que hem parlat moltes vegades de Ter Stegen com el millor porter del món pel Barça, i jo crec que hauríem de començar a parlar de Ter Stegen com probablement el millor porter del món. Jo crec que no hi ha cap porter més complet al món que Ter Stegen ara, que no només ens regala, diríem, bones decisions amb la pilota, sinó que és que és un mur que està donant-li al Barça porteries a zero, punts i victòries.
Sobre què tens dubtes?
Sobre la falta de pes del mig camp. Una mica en la línia que tu mateix, Xavi, proposaves la setmana passada sobre com juga el Barça. La sensació és que el Barça se salta massa al mig camp. Que Busquets, De Jong i Gavi, que avui eren els tres migcampistes, i que és un mig camp compensat, equilibrat, amb qualitat i amb capacitat per tenir la pilota, no hi participa. El Barça constantment està buscant jugar defensa contra allunyats, per buscar tercers homes migcampistes o descàrregues. És a dir, si les passades no són precises i els davanters no poden baixar-les i donar sentit, els migcampistes no participen tot el que han de participar. Participen en atacs posicionals, contra blocs enfonsats, on la majoria, per exemple, els interiors ataquen l'última línia, no poden jugar entre línies. La sensació ja no és una sensació, és una nova evidència, que l'únic futbolista capaç de jugar entre línies, d'esglaonar el joc, de barrejar ritmes, de proposar associacions, és Pedri. És l'únic jugador que té aquestes característiques naturals. Quan ell no hi és, el Barça passa a ser vulgar amb la pilota. Molt frontal, molt vertical, massa imprecís, perquè clar, com més distància tenen les passades, més insegures són, poc pulcre, com li agrada dir Xavi, i és un problema pel Barça. És un problema en moments com la primera part on el partit està obert, però sobretot és un problema de segona on en circumstàncies normals aquest partit el Barça se'l posa a la butxaca i no surt de la butxaca. Només surt de la butxaca per rematar-lo. I el Barça no l'ha tingut a la butxaca gairebé diria que mai. l'ha tingut més per la falta de pressió de l'Atlètic que no per la circulació de pilota. El Barça tenia superioritats numèriques dintre i no les ha aprofitat. Això em genera dubtes de present i de futur.
I què és el que no pots entendre?
Doncs la segona part poc ambiciosa del Barça. No sigui, em costa pensar o entendre què els jugadors que han pensat quan han sortit a la segona part. La sensació és que han vist l'Atlètic tan enfonsat i amb tan poca energia i tan poca capacitat per pressionar que l'equip ha dit, doncs escolta'm, doncs no arrisquem. Però el partit a la segona part ha tingut molts minuts que el Barça, amb una passada de Busquets amb Lewandowski, s'obria un oceà per poder atacar l'última línia. Ha arribat el Barça sobretot amb Balde per la banda esquerra, però no se l'ha vist amb el queixal esmolat de la primera part. La primera part se l'ha vist més vertical, amb més ganes de matar el partit. Amb el 0-1 ha entrat en aquella sensació d'administrar el que tens, regular, i el Barça cada cop que regula i administra es confon, s'equivoca i es perd. Ha pogut resoldre el partit perquè Ter Stegen ha estat millor, però la segona part és una segona part molt fluixa, molt fluixa. El Barça que ha exposat el resultat, el que passa és que aquest any és veritat que acabes pensant que la fórmula d'exposar els resultats surt bé. Ara bé, doncs hi ha hagut una mà de Muniain que ha evitat el gol de Williams i Ter Stegen ha aturat dues o tres accions de gol, i el Barça, a mi el que em preocupa és el poc que ha generat a la segona part, tal com estava el partit. Amb les dificultats que tenia l'Atlètic per mantenir aquest ritme, amb un Atlètic mig vençut tocat de la primera part, el Barça aquest partit l'ha de resoldre, o si més no, ha d'intentar resoldre'l. I quants xutes entre els tres pals ha fet el Barça a la segona part, Carles?
Cap.
Doncs queda tot.
Mira, ara resumirem les declaracions, les conclusions del Ricard Torquemada, però en directe Valverde, amb cara de pocs amics, s'ha queixat molt a Dazón.
Es igual, si no es una cuestión de si le da más o menos en el hombro, más o menos en el brazo, si es una cuestión de...
Sí.
De lo que es el fútbol y de lo que no lo es, ¿no? Esa es la cuestión. Yo, desde luego que... creo que el VAR está para corregir errores flagrantes, es como surgió esta historia, ¿no? Esas cosas de que el balón entra en la portería, no entra, o penaltis clarísimos, o errores esos que son gruesos, pero es ya estas cosas que... Pero bueno, ahora llame el árbitro, porque él ha pegado, le ha rozado uno en la mano en el área y es penalti, o le ha pegado un poco en una jugada que ha ocurrido cinco pases anteriores, pues no lo sé si eso... pertenece al mundo del fútbol o no. Pero bueno, ahora nos ha tocado a nosotros, otro día les toca a otros. Bueno, y no sé, pero es un poco absurdo, ¿no? Que nadie vea en el campo lo que una jugada y que resulta que alguien con un telescopio está registrando qué es lo que ocurre. Y claro, evidentemente siempre hay alguna ilegalidad, que a uno le roza un poco, que el otro le roza un poquito, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, claro, estamos jodidos porque hemos perdido. Cuando este partido hemos hecho mucho para intentar ganarlo, para intentar empatarlo, y reconociendo el mérito que tiene el contrario, desde luego, pero bueno, ahora no estamos en nuestro mejor momento.
Así explica Ernesto Valverde la emprenyada de l'Atlètic Club, sí. El gol anul·lat, però si mirem el reglament, Albert no té raó, perquè el VAR, no. Més enllà d'accions flagrants, si hi ha una acció prèvia a un gol on intervé una mà, el gol...
Sí, sí, ha de ser una acció... No, no és aquesta distància, el que passa és que les mans són clares i manifestes. Abans del tros que hem sentit per antena, li pregunten que ell, què pensa ell del gol anul·lat. I ell diu, no ho sé, us ho hauria de preguntar a vosaltres perquè no ho he vist. I després de declarar que no ha vist la jugada ni el motiu de l'anul·lació, deixa anar tota aquesta reflexió, que pot ser interessant, però que és poc adequada per la jugada i per la intervenció del VAR d'avui. Les mans eren clares.
On toca la pilota?
Canella esquerra. Canella esquerra.
I per què parlen de l'espatlla?
Perquè després li rebota l'espatlla.
Hi ha dos tocs.
Però clar, la mà. I a més és una mà que li posa entre la pilota i la cama de Frenkie de Jong. O sigui, és una jugada declarada. Després Muniain pot fer tota la comèdia que vulgui, tot el show que vulgui, la gent es pot queixar del que vulgui, però la jugada és evidentíssima i manifesta.
És una falta prèvia, just abans de la passada en profunditat per Iñaki Williams, que no la fa Muniain, que la fa un altre jugador de l'Atlètic Club. És una acció que... està molt pròxima a la rematada de gol i s'entén que el VAR, en una de les seves normes, apliqui avui l'anul·lació d'aquest gol de l'Atlètic.
Sí, sí.
La mala segona part del Barça
que no ha aprofitat més de mitja hora d'inacció de l'Atlètic Club per rematar el partit i s'ha tornat a patir molt per assegurar el 0-1. La falta de pes del mig del camp en el joc del Barça, avui i d'altres dies la pilota passa poc per aquesta zona, pel mig camp, i quan no juga Pedri encara menys. I una altra gran actuació de Marc-André Ter Stegen al Barça. Li fan pocs gols a la Lliga, 8 només en 25 jornades. Potser són menys dels que serien comprensibles veient tots els partits, però en bona part és gràcies a les aturades i al bon joc de Ter Stegen. Avui fet 3 aturades considerables. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Atlètic Club 0, Barça 1. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Quina segona part, eh?
Escolta, abans de posar-nos en el partit, és que ara estava escoltant Valverde i em sap una mica de greu, en tant que exentrenador del Barça, sentir-lo fer el ridícul d'aquesta manera. No entenc com els entrenadors no n'aprenen. Fa ni un mes vam guanyar el camp del Betis i Pellegrini va fer aquella de és que ha sacado la falta 20 metros más pa'lante, no sé què.
Sí.
I després ho va veure per la tele i va haver de sortir a la roda de premsa a recular. Valverde no pot sortir a dir això que diu sense haver vist la jugada, perquè fa el ridícul. Un telescopi, jo entenc que està cremat perquè ell entén que el seu equip ha fet per guanyar i ha perdut. Jo, això ho entén tothom. Però no pot, un tio amb el seu prestigi i el seu recorregut no pot fer això. A mi em sap greu perquè els clubs estan plens d'assessors, caps de premsa, caps de comunicació, i que ningú baixi i li digui Ernesto, vale, és una putada, company, però No diguis bestieses a la, i menys a la tele, perquè això queda. Bé, ja està. És que l'estava escoltant i m'ha vingut al cap Pellegrini i he pensat...
Sí, sí.
No, home, no, tu no, un tio mesurat com Valverde, a mi em sap greu veure'l fent aquests paperots.
Bé, a veure què diu la roda de premsa.
Dit això, probablement el seu equip, a tu no t'agraden els mèrits, però a mi sí, ha anat a buscar el partit molt més que nosaltres. Això és una altra
història. Això t'ho compro, que ha anat a buscar els partits més que nosaltres. El que passa és que el porter del Barça és del Barça,
sí,
i ell també té mèrits per intentar evitar els gols del rival, que això és, per això és el que et dic que no m'agrada dels mèrits, per no ignorar el porter. El
que passa és que jo, que ja saps que sóc un abrandat i un temerari, ja fa setmanes que veig la Lliga guanyada, justament avui, que hem guanyat un partit que era crucial per no complicar-se la vida i per arribar al clàssic amb tranquil·litat, començo a pensar que 9 punts són pocs per aguantar 13 partits jugant d'aquesta manera.
Sí,
així
sí,
no jo... es pot. No.
Avui ha sortit
cara i diumenge passat contra el València també va sortir cara, però algun dia no sortirà cara. I 9 punts són molts, però... dos partits que se't girin jugant d'aquesta manera i a vegades per accions temeràries, a vegades perquè sembla... No sé, a mi la segona part d'avui m'ha semblat displicent.
Espera, que li preguntarem al Xavi què li sembla.
Ricard Torquemada, aquí l'endre.
Bona nit, Xavi.
Hola, bona nit.
Primer, avui has tornat a jugar amb els tres davanters... aquí a Sant Mamés, per què? I després et volia demanar per què l'equip viu tantes segones parts amb avantatge com la que ha tornat a viure avui. És a dir, què passa perquè l'equip sigui reincident en aquesta situació que acaba salvant, Ter Stegen ha tornat a estar a un molt bon nivell, però que fa la sensació que torna a exposar el partit.
Sí. Bé, hem jugat amb el Ferran perquè creiem que ells ens apretarien tot el partit i crec que Ferran potser és el millor home que tenim que va a l'espai. Entén molt bé els espais. Avui havíem d'atacar molt els espais que generaven ells al deixar, al fer la pressió alta, quasi l'han fet durant 90 minuts. I bé, el que ens falta doncs, és més paciència, més calma, tornem a tenir doncs, potser el mateix problema que els altres partits. També l'efectivitat, si fem el segon gol, que crec que les hem tingut per fer-ne, doncs canvia totalment el partit. En fi, després ens falta també més calma, més paciència, més precisió. Avui era difícil, aquest camp doncs, no et deixa ni un pam de terreny. Hem tingut masses pèrdues innecessàries des del meu punt de vista. Però bé, sí, hem de millorar en el joc ofensiu. Avui hem fet potser un pas endavant en el joc ofensiu durant 70-75 minuts, que hem estat prou bé. El Frenkie ha estat molt bé a la base, ho entenia bé el Ferran, tirava el Balde. Bé, hem creat moltes vegades superioritat. Ens falta més trobar l'home lliure, que avui era el Gavi, perquè saltava el Vesga i a vegades el Dani Garcia cap al Busquets, però bé, crec que hem fet un pas endavant en el joc ofensiu. Després ens falta calma, paciència, precisió, més recolzaments de tercer home, sobretot els que estan per davant de la pilota, entendre que són ells la solució. En fi, moltes coses, però bé, és una victòria, diria, d'or per nosaltres, no? Perquè és una sortida molt difícil. Sant Mamés realment apreta i és molt intens, hi ha molta pressió i ens han apretat al final, hem patit, sí, però bueno, estem bé també en defensa, no? El Marc està extraordinari, el Jul, l'Andreas, el Sergi ha fet un gran partit, Balde també. Bé, estem solidaris, estem generosos i això és important també per nosaltres.
Hola Xavi, hola. Aquí Marta Ramon en directe al Barça Jugar RAC1. Què has pensat quan ha arribat el gol de l'Atlètic Club, que al final ha estat anul·lat? Què has pensat i com has viscut aquells moments de nervis des de la banqueta? Què t'ha passat pel cap?
No, jo he pensat que... perquè no he vist les mans. No les he vist en cap moment. Vull dir, jo pensava que miraven al fora de joc, que per mi dic, no és segur. No és segur perquè surt del darrere. Però després m'han avisat que eren mans, des de la banqueta. I després he vist el monitor i sí, són mans.
Buenas tardes, Mr. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche. Buenas noches ya. Este es un escenario perfecto para ahora afrontar lo que viene el partido contra el Real Madrid. No has perdido ningún jugador por sanción, te quitas algo de presión y se la traspasas toda al Real Madrid.
Bueno, nosotros también tenemos presión, jugamos en casa, queremos ganar la Liga, tenemos presión también. Bueno, estamos bien situados, 9 puntos. Sí, hoy era una final para nosotros, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el clásico, hoy hay que sacar los 3 puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos, que es difícil. Te aprieta el Atleti, te acaban saltando con extremo y lateral, te generan mano a mano. Robert ha sido importante en muchos momentos. Bueno, creo que el equipo pues, ha sacado una victoria de carácter y vital para el devenir de la Liga.
Hola, Xavi, Elena Cotis, tiempo de juego de la cadena COPE. Yo diría que, si no me equivoco, es la primera vez que le cantan al Barça segunda. ¿Qué te parece que lo haya hecho un estadio con tanta historia como San Mamés?
No, yo respeto al público de San Mamés, a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça de San Mamés, me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es bueno para la sociedad.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Raúl Fuentes de Radio Marca, enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
Es el noveno 1-0-0-1 en Liga este año. Con respecto a la pasada temporada, una de las cosas que ha aprendido el equipo este año es ganar sufriendo, porque el año pasado os pasaba muchas veces que 1-2, 0-1 y os empataban, pero este año parece que el equipo sabe sufrir ganando así.
Sí. No es que nos hayamos acostumbrado, es que sufrimos demasiado, en mi opinión. Yo creo que hemos merecido hacer el 0-2 y ahí cambia el partido, pero es el guión de los últimos partidos o de muchos partidos esta temporada. Nos gustaría ganar más holgadamente, pero esto es San Mamés. San Mamés, difícil, un estadio complicado y cuesta ganar a cualquier equipo, y más en este estadio, ¿no? Que apretan, que no te dejan, que son agresivos, que ganan duelos, que el público también aprieta mucho. Bueno, es difícil competir aquí, ¿no? Pues es una victoria de oro para el equipo.
Hola Xavi, buena nit.
Buenas noches.
Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Decías ahora que te entristece y que te sorprende este ambiente de hostilidad en un estadio como San Mamés. ¿Tienes la sensación de que puede haber parte de la gente que por un error arbitral al final ponga en duda una victoria del Barça por todo lo que está pasando con el caso Negreira, etcétera? ¿Esto te puede llegar a molestar, esta sensación?
No. Cada uno es libre. Yo respeto mucho las opiniones de todo el mundo. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero respeto al público soberano. Pero te doy mi opinión, me entristece.
Jordi.
Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Felicidades por la victoria. Supongo que antes lo ha dicho, ¿no? Que la considera prácticamente, no prácticamente, pero muy importante de cara al clásico. Sin embargo, me gustaría volver con lo que le preguntó la compañera antes, yendo más allá de San Mamés. Usted dice que nunca había visto este ambiente tan adverso y estos gritos que le entristecen. ¿Tiene miedo que esto se vaya repitiendo en todos los campos por un tema que se ha juzgado incluso antes de llegar a un juzgado? ¿Tiene de alguna forma miedo o una forma de decir, ojo, que estamos yendo muy rápido y demasiado fuerte contra el club?
Sí, ya lo he dicho, que estamos juzgando antes de tiempo. No tengo nada más que decir, sí, y me entristece, nada más. No, pues no tengo que añadir nada más.
Bona nit, Xavi. Bona nit. Laura Brugués, de TV3. Jo volia saber si... Arran de tot això que s'ha parlat, de que a l'Atlètic es llançarien bitllets, amb tot això de màfia,
etc.
No, només volia saber si els jugadors t'han transmès alguna inquietud de què li pot passar al Barça, de si això de que es poden quedar fora d'Europa, si tenen aquesta inquietud o preocupació de què pot passar a l'equip.
No, si és que no n'hem parlat al vestidor. Ja ho vaig dir, crec que la setmana passada. Nosaltres estem pendents de jugar a futbol, de guanyar, la nostra obligació és defensar aquest club a mort, que crec que ho hem fet avui. La gent es deixa la pell al camp, i això a mi m'enorgulleix. L'altre està al club, el Presi avui ha parlat i res més. Ens hem de centrar en jugar a futbol, nosaltres som professionals de l'esport.
Última pregunta aquí.
Sí. Bueno, Xavi, Pol Ballús per dir Atlètic, no sé si has vist les imatges de Gavi llançant-se pel terra, però què et suggereix quan veus que posa el cap a les situacions que les ha posat i que ha jugat com ha jugat, sobretot potser a la segona part amb el desplegament que ha fet?
No, a mi el que deia, no, la teva companya, que a mi m'enorgulleix com competeix l'equip, no? Que això és una virtut que potser al Barça al llarg de la història li ha costat una mica, no? Aquest coratge, sí, reflexat en la persona d'en Gavi, doncs és espectacular. A mi m'emociona quan veig l'equip tornant, les tornades que fem amb un córner. Avui hem tornat 10 jugadors en 3-4 segons. Doncs això és espectacular per un entrenador i per un equip. Quan veus això, és que algú hi ha. Hi ha una família, hi ha un equip, i això a mi m'enorgulleix.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Xavi, esquitxada per tot aquest ambient extern al voltant del cas Negreira. Jordi, on érem?
Bé, crec que t'acabava de dir que començo a pensar que 13 partits jugant d'aquesta manera...
Ah, sí, que es pot fer la lliga
manera...
llarga i que això és molt fràgil.
És que, clar, avui debatíem 4-3-3, el quart migcampista... És que és igual amb una cosa que amb una altra, perquè la segona part ha entrat que si ell ha estat gairebé pitjor que la primera part. Al final, aquí, més que els dibuixos, i a mi ja em sap greu dir-ho, perquè per regla general no ho penso així, eh? Jo crec que les estratègies són importants i com es planta l'equip al camp encara més, però és una qüestió de nivell. I bé, el nivell d'avui de Ferran és insuficient, però el de que si a la segona part també ho és... i el d'alguns altres jugadors dels quals jo tinc més ben conceptuats. Vull dir, és que en general em costa salvar jugadors en el partit d'avui, més enllà de Ter Stegen, i si voleu Balde i Rafinha pel gol, en salvo pocs més. Xavi ha salvat De Jong perquè és l'únic del mig del camp que no s'ha dedicat a perdre una pilota darrere una altra, però això no parla bé col·lectivament. És a dir, quan tants jugadors estan perduts en el camp, que és el que m'ha semblat a mi en general, però sobretot a la segona part, és que l'equip no està ben plantat, no té una idea clara de què vol fer. I amb tot el respecte, sentir Xavi dir que havien d'haver fet el 0-2, amb quina? Amb la de Lewandowski?
Sí, jo aquí, avui discrepo de Xavi, que ha dit 70-75 minuts que ofensivament hem fet un pas endavant.
La segona part,
oportunitats per fer el 0-2.
La segona part del Barça, llevat d'aquella jugada de Balde que ha rematat Lewandowski, que és veritat que ha sortit fora per poc, és inexistent. I hi ha jugades tragicòmiques. Hi ha una jugada de Kessié que es planta, diria que amb avantatge numèric, a prop de la frontal de l'àrea, i crec que acabava d'entrar a l'Arcón i ha fet una passada a ningú. O sigui, el jugador s'ha desmarcat cap a l'altra banda, però 10 minuts abans. Vull dir que hi ha coses que et fan pensar que, hosti, jo ja ho vaig dir alguna setmana enrere, que la setmana passada, que estava molt ensorrat després del partit, que jo ja entenc que quan falten determinats jugadors el nivell baixi, però que l'equip perdi el fil d'aquesta manera a mi em costa molt d'entendre. Jo
sí, sí. No, la veritat no... és que... La veritat és que...
Avui si hagués d'escriure la crònica ara, explicar que ha guanyat el Barça aquest partit...
Bé, és que t'anava a dir, és que hi ha un contrast entre les sensacions que tenim i els resultats,
i els gols
rebuts,
que
tens 9 punts però... al Madrid, i que si el guanyes al Camp Nou la setmana que ve a 12, vaja, és que ni... jo crec que ni volem la perds.
Però compta amb això dels gols rebuts, perquè per la setmana passada... recordo que el Bernat deia és que hem jugat amb 10 l'última, no recordo, mitja hora i ni hem patit perquè que ben posat està l'equip defensivament, i és veritat que el València, ocasió clara, diria que en va fer una. Avui ha estat una darrere l'altra. T'ha salvat el pal, t'ha salvat Ter Stegen, t'ha salvat que ells no han tingut punteria. Això no és defensar bé, ni és competir bé, ni és ser sòlid.
Avui no ho hem fet.
Clar,
avui
llavors...
hem defensat bé, hem tingut un porter que ens ha guanyat una àrea i que ens ha servit per guanyar el partit. Bé, en tindrem temps, que tenim una setmana preclàssica. Jordi, el millor?
Indiscutible, Ter Stegen.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio... La TDT.
Quin orgull! Tenen qualitat, juguen en equip, aposten pel talent de casa i fan un món millor.
I tant! Com ser del Barça no hi ha res.
El Barça? No! Si jo parlo de Solideo, plaques solars d'alt rendiment, instal·ladors propis i acompanyament en tot el procés.
De veritat? I què hi guanyes tu?
Doncs més del 50% d'estalvi en la factura de la llum. Sens dubte, Solideo. Sempre el meu equip.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Valverde, sala de premsa parlant.
Bueno, nos tenemos que levantar, tenemos que pasar el cabreo y tirar hacia adelante. O sea, son situaciones que no solo nos ocurre a nosotros, que le ocurre también a otros equipos, y que puede ocurrir al revés la semana que viene, pero sí habría que, bueno, no sé. Dirige el VAR, como se comentaba al principio, para esos errores flagrantes que se da cuenta todo el mundo y que son errores monumentales, como que se decía un mundial porque el balón no entra en la portería o cosas de este tipo, o penaltis muy claros o fueras de juego clarísimos, ¿no? Pero bueno, supongo que ya habrá gente ahí que lo pueda resolver. En este caso nosotros tenemos que mirar hacia adelante y ya está. Ahora no estamos cabreados, lo digo así, y dentro de... un dia igual me arrepinto de lo que estoy diciendo.
Mira, això és el que ha dit...
Ernesto Raúl Jiménez.
Això és el que ha dit el Jordi Costa, que se'n penediria. Bé, la cosa és que Valverde continua amb l'ús del VAR...
En el fons, entenc perfectament Valverde, O sigui, aquesta acció no és la més flagrant de la història. I és la penúltima acció abans de la rematada. Però la norma diu que s'ha d'aplicar. Oi, Albert? O sigui, sí, aquí no hi ha més.
És la penúltima, però és la que inicia l'atac de l'Atlètic. Sí, per tant, és interessant.
Però no és justament prèvia a la rematada.
Però és igual.
No, però
Xavi,
una mar,
no em de justificar res. Són unes mans claríssimes que proporcionen una recuperació de pilota que em proporciona el gol de l'Atlètic.
Sí, sí, ja està. Dic una cosa. Això que estàs dient tu, Xavi, és que el reglament diu que una mà, encara que sigui involuntària, si és just abans de la rematada de gol... s'ha de comptar, però aquesta no és que no sigui involuntària, és que Iker Muniain posa el braç deliberadament i li toca primer amb el canell i després amb l'espatlla.
Però no és flagrant. Jo el que comparteixo amb Valverde és que no és una acció flagrant, que dius, home, és impossible que... S'ha de corregir aquest error perquè no és una... és que no ens hem adonat ningú.
Sí, això és veritat, però és que són mans.
Sí, home, sí. I per això és el VAR.
Bé, per això està el VAR tal com l'han establert.
Sí, sí, clar.
Sí,
clar.
Ara, perquè s'ha reglat. No descarteu que el revisin, els del VAR, que es renegeixen un cop l'any.
Sí, sí, però és que la normativa actual és aquesta.
Sí, però és que estem dient tots el mateix.
Sí, clar, la normativa pot ser justa o injusta, però és la
que hi ha. O sigui, tu pots empatitzar amb Valverde, Xavi, però simplement és empatia. O sigui, perquè no té cap raó, se'ls explico la jugada. Vull dir, jo és que no l'he pogut veure ni revisada perquè estava baixant, però tal com explico la jugada no he tingut cap dubte de que eren mans i que s'havia d'anul·lar l'acció.
Totalment.
Podem empatitzar amb l'entrenador, que se sent frustrat.
Amb l'esperit del VAR.
O sigui, agradaria que el VAR fos d'una altra manera, però el VAR és d'aquesta manera. És a dir, no és una decisió del VAR incoherent amb la resta de decisions del VAR que s'han pres. És una decisió coherent amb com s'interpreta el VAR. Mm-hmm. Per tant, si no estàs d'acord amb el VAR, és com si no estàs d'acord amb que el jugador, si està en línia, sigui fora de joc o no. Vull dir que jo crec que una cosa és la frustració i una altra
cosa
però
és el que ha vingut a dir Valverde, no? A mi m'imaginava el VAR d'una altra manera. Si la setmana vinent, divendres, ja, l'Atlètic juga a Valladolid i diu el mateix, si l'afavoreixen, em trec el barret amb el Valverde.
Però jo el que et vull dir és que ell podria imaginar, però avui quan arriba aquí sap que això pot passar, o sigui, no s'ho pot imaginar, és a dir, no crec que avui imaginés que aquesta mà no la xiularien. Per tant, avui no té sentit. Podia haver-ho dit ahir o abans d'ahir. Bé, des del mes de setembre podia haver dit que la interpretació del VAR no li agrada, o fa 3 anys. Però ara la interpretació és la que és, i és la que toca. Ara, després de la derrota, jo incloc en la frustració que té un entrenador, i com ha dit ell, potser d'aquí uns dies me'n penedeixo del que estic dient.
Ricard, i no és l'únic que està frustrat, perquè els jugadors a les xarxes de l'Atlètic també estan publicant coses. L'Iñaki Williams també ha posat al Twitter un tuit de ha 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 ha, sense res més. El Raúl García també a Instagram, com una icona de preguntant-se el per què. Bé,
doncs que mirin la tele, que mirin la tele.
No, però és que hi ha hagut un jugador de l'Atlètic que ha sortit ara a la zona mixta i ha dit, he visto la jugada 3 veces i me parece... me parece, no sé què ha dit, o sigui, a mi li sembla un escàndol. Per tant, és que no ha vist bé la jugada, no, o està mentint, no, o l'està interpretant malament.
Us dic una cosa, amb el Barça s'hi atreveix tothom i s'hi atrevirà més. Això forma part de la penitència que hem de pagar pel cas Negreira.
Totalment.
Per tant, doncs ens toca acceptar la penitència i tornar a casar amb els 3 punts. Però totes aquestes declaracions dels futbolistes simplement són un reflex del que hem anat
dient durant
aquestes últimes hores.
Saps com s'evita? Fent el 0-2 o el 0-3... quan tens un escenari propici i t'evites d'aquestes situacions, perquè la polèmica amb 0-1 és molt més grossa que no pas amb 0-2.
Sí, però vaja, que no és legítima,
El que jo vull dir és que a mi la frustració de l'Atlètic m'importa relativament poc, també t'ho dic. Vull dir, amb 0-1, amb 0-2, amb 0-3, vull dir, és el seu problema i nosaltres paguem una penitència. Fernando!
Ara, què passa? Com esteu?
Has entrat al descans, que deies que no t'estava agradant res el que veies, o gens, doncs imagina la segona part, no?
Uf! No, però ha estat una cosa molt, molt, molt estranya, perquè és veritat que el Barça, jo crec que l'Atlètic els primers 20-25 minuts de la segona part no li ha fet pessigolles. El Barça tenia la pilota, heu comentat la possessió, crec que era un 70 o 60 i pico, 70% del Barça, i l'Atlètic sembla com que havia perdut l'energia, també ho heu dit, i a mi em semblava igual, dic, mira, s'ho han deixat tota la primera part i ara han sortit freds a la segona i ara el Barça aprofitarà i farà el segon. Però
no hi hem anat, no hi hem anat.
No hi han anat, i jo és que també trobo, com et diria, tot i que els resultats m'ho neguen, però en els darrers 3 partits detecto com una involució de l'equip. És veritat que el dia del València tens l'atenuant de les baixes i l'expulsió d'Araujo, però que el Barça tingui un 30% de possessió al Bernabéu a mi em va semblar molt, molt estrany. I avui, davant d'un Atlètic, com és que coincideixo amb el que heu dit, dels més fluixos i dels més inofensius dels darrers temps, també perquè hi ha algun jugador que no hi és, perquè a mi Sancet, per exemple, em sembla un jugador molt bo, i si no hi és, o si és al camp, és una altra història, però crec que el Barça ha tingut un escenari ideal després del descans, sobre amb el cop psicològic per l'Atlètic del gol de Rafinha, i no he vist, a part de la jugada de Balde i la rematada de Lewandowski, no he vist res. Jo per mi que crec que és una qüestió, el Costa parlava de nivell, jo ja no sé si és nivell, si és que manca una mica de talent, o que és aquella vella reivindicació del Xavi, de que quan no hi és Pedri, doncs l'equip baixa moltíssim. Però jo et dic que si l'equip baixa moltíssim sense Pedri, és preocupant, és molt preocupant, perquè al final Pedri té la del que té, té el recorregut que té, és molt bo, però no diríem que
és el Messi, tampoc.
Clar, home, no és un jugador.
Però jo crec que ha passat
de
sensació
a nivell mundial.
Evidència, això,
El tema del Pedri?
Que jo crec que ha passat de sensació a evidència.
Sí, Però el que diem és que la plantilla del Barça no hauria de tenir aquesta dependència d'un jugador com Pedri.
Vosaltres creieu que aquest element comú de guanyar els partits 0-1 amb aquestes sensacions de contrast, que anem a Villarreal, anem a Sant Mamés, el Barça guanya 9 punts contra el Madrid, sobre el Madrid, ara el rep per posar-se a 12, no sé quantes porteries a 0, o sigui, 19. Que això és perdurable en el temps? O això és que se'ns ha ajuntat tot i...
Jo és que crec que el Barça
aquest no és el camí. O sigui, aquesta temporada acabaràs guanyant la Lliga probablement per aquesta via, però aquest no és el camí, perquè el joc de l'equip, el joc ofensiu de l'equip i el defensiu també no evoluciona. O sigui, hi ha algun bon partit, sí, però és que va jugar molt bé contra el Madrid de la Supercopa, sí, però és que és un illot gairebé, no hi ha una evolució, no hi ha una continuïtat que ens faci imaginar un futur més divertit, i així crec que serà difícil que el Barça la Lliga aquesta es guanyarà, però ja veurem si es guanyarà, però hi ha moltes opcions,
sí, sí.
Però clar, que el futur sigui molt, molt brillant, si
estem tots d'acord que aquest no és el camí? O algú creu que el Barça es pot consolidar sota aquests paràmetres, però, i aquests fonaments?
No, perquè no ens el creiem ningú ni ells mateixos.
Jo crec que s'ha posat una pedra en el camí favorable, que és que s'ha canviat jugadors de defensa i s'han fitxat jugadors com Christensen, com Koundé, o s'ha recuperat la millor versió de Ter Stegen.
Però hi ha més obligacions, Fernando.
Sí, sí, però vull dir que a partir d'aquesta base en què... És que no ho oblidem, és que el Barça ha jugat amb Mingueza i ha jugat amb Piqué i ha jugat amb Lenglet darrere. Els que has posat ara jo crec que són una barrera de contenció molt important, és un mur. Ara, això jo crec que és un punt d'inici que és molt favorable, però que no pretendràs estar tota la vida guanyant 0-1
i 1-0. De les últimes 10 victòries del Barça, de les últimes 10, 8 per la mínima.
De les últimes 10, 8 per la mínima.
Per la mínima també hi ha 2-1. Sí.
A mi sabeu què és el que em preocupa? Marc Domènech, el tema de la localització del partit a camp rival de les últimes setmanes, perquè tinc la sensació que cada partit que juguem acabem jugant més a camp propi que a camp rival, que jo crec que aquesta és una dada gairebé inèdita en clau blaugrana. Avui has dit que avui ha estat la...
La segona pitjor de la temporada.
La segona pitjor de la temporada. Avui s'ha jugat a camp del Barça, quan?
59%.
Val. I dels últims partits?
El Barça ha perdut la localització, és a dir, s'ha jugat més a camp propi que a camp rival en 5 dels últims 8 partits.
5 dels últims 8, eh?
Sí.
Això és una bestiesa.
Jo és que detecto aquesta davallada. Ara, clar, com que guanyes... I a més guanyes contra el Madrid allà... I...
Mira, contra el Madrid al Bernabéu es pot arribar a acceptar aquesta situació.
Un dia podem posar un asterisc.
Però és que quants partits... Tot això que esteu explicant entre el Marc, el Bernat Coll... O sigui, són partits viscuts des de la supervivència i no des de la superioritat.
Sí, sí. També és veritat, Xavi, que no hem perdut cap partit injustament. O no hem guanyat cap partit injustament.
Sí, però és igual, Carles.
No, sí, és igual. Estaria pitjor que el rival fos millor que tu, que et passés per sobre.
Avui guanyar, no sé si has guanyat gaire.
Bé, però al final has rematat més o menys, tu tens un porter i ells natural que li tocava, però no ens han passat per sobre.
Bernat, no té sentit, a tu.
Només, no, Bernat Solet, simplement, que aquestes victòries d'1 a 0 venen de les derrotes contra el United i l'Almeria. La qüestió de l'evolució és aquesta.
No, jo és que ha arribat un punt on... És que és...
No saps si has d'estar content o no.
No, he renunciat a enfadar-me o a no estar satisfet, perquè enfadar-me tampoc, no n'hi ha part... Evidentment no m'enfadaré si el Barça guanya un partit, però no, he renunciat a deixar de no estar content, perquè...
Has renunciat? Aviam, has renunciat?
Sí, és a dir... Normalment...
Estar content?
No, normalment amb aquests resultats i per aquests partits no quedem satisfets, oi? Sí. I ho anem dient a cada tercer temps, sí. Sí. I guanyem i fem uns tercer temps on mostrem la nostra insatisfacció perquè creiem que no és la manera que ha de jugar el Barça. Bé, doncs jo he arribat a un punt que ja renuncio a fer això. No vol dir que estigui content, però ho dono com un mal menor, ho accepto...
Però creus que és bo?
No crec que és bo, però no crec que haguem d'estar fustigant-nos a cada partit. intentem mirar la manera com això es pugui canviar de cara a la temporada que ve, guanyarem la Lliga, això potser donarà la calma i la tranquil·litat que es necessita, sempre diuen que els resultats, bons resultats són els que acompanyen, i demanar-li, exigir-li a l'entrenador, a veure si ens pot oferir una altra proposta, una mica més atractiva,
sí.
Això passa per altres fitxatges, no ho sé, però no, i la pregunta que feies fa una estona de això serà així sempre, home, jo dubto molt que el culer ho compri, és que no estem gens acostumats a això, eh? No, és que això, és cada cop estem veient un Barça més a la italiana. És que...
tu Bernat, pel que entenc, però, prefereixes sí. No estar plantejant-te sempre si
correcte.
Tot es fa, o moltes coses fan malament, sinó que gaudir una miqueta del resultat i d'aquestes victòries que ara eren amorfes els últims anys.
Mira, ara que...
però més enllà d'això, o sigui, fa uns anys... recordo que també se'ns criticava perquè posàvem molt la lupa i enfocàvem molt sobre el joc del Barça de Valverde i l'equip guanyava lligues amb 5 partits de marge i al final et foties la patacada d'Europa que deies, és que l'equip no creix.
Però vols dir que així a Europa no podem recuperar terreny?
No.
Això és evident. Xavi,
patíem
més l'època de Valverde i tot això perquè teníem massa prop l'època gloriosa. Ara fa tant temps que no tenim res que aquesta lliga jo crec que anirà molt bé perquè, entre altres coses, no tenim tan sobrats com per no sumar-ne.
Sí,
però a partir d'aquí s'ha de fer una catarsi.
Jo crec que és això, que aquesta lliga, com que vens d'on vens i com que has patit i com que vens de situacions que t'han tocat i t'han colpejat molt fort... Home, ja que guanyes la Lliga, o que sembla que la guanyaràs, tampoc estaràs fustigant-te, no? L'has de celebrar i, com diu el Bernat, si guanyes, no estaràs tot el dia plorant. Però sí que és veritat que no pots guanyar sense fer una anàlisi en paral·lel. És a dir, tu has d'anar guanyant, anar sobrevivint, cada cop queden menys jornades, a veure si no perds contra el Madrid i com a mínim mantens la distància, però el mateix Xavi deu veure... que això no és el que ell vol pel seu equip, perquè la seva educació, perquè la seva mirada i perquè la seva trajectòria al Barça no és això.
Però i si vol
això... Per tant,
això...
ell ara mateix no s'ho deu exigir, Fernando, es deu estar en aquesta línia de poder-ho exigir a partir d'un canvi de plantilla o amb alguns estímuls futbolístics, perquè jo començo a pensar que amb aquesta plantilla i amb el que Xavi i, per tant, l'equip proposa, no hi pot haver un canvi.
Jo, Ricard, crec que el Xavi és molt honest, perquè, mira, recordo el tercer temps del dia del Bernabéu, que aquest partit per mi és paradigmàtic, perquè un 30% de possessió del Barça jo no ho recordo fa molt de temps, i per mi no és que sigui una cosa per llançar-se d'un pont, però sí que és veritat que amb el que vol Xavi no quadra. I recordo que li veu preguntar...
No quadra, no.
No quadra. I li veu preguntar, escolta, Xavi, això era un pla?
Sí.
I ell diu, no era un pla. Nosaltres teníem un altre pla, volíem nosaltres viure a camp contrari, dominar la pilota, sotmetre'ls, i és que el Madrid ens ha sotmès a nosaltres. Per tant, jo crec que ell no vol això i sap que no està fent el que ell voldria i que l'equip no li està donant el que ell voldria. Però que potser, fora de la vessant defensiva, creu que la plantilla a la que li cau Dembélé i a la que li cau Pedri, doncs dona el que dona. I si donant el que dona vas guanyant 1-0, 0-1...
No, clar.
Escolta, ben empleat...
Però amb el que tens, sense Pedri, sense Dembélé, avui, amb el marc de la segona part, has de fer moltes més coses, tenir més instint...
Més exigència, més ambició...
Ser més precisos, si jugadors d'aquesta qualitat no són capaços de fer 3 passades seguides, és que Xavi, no estan centrats o passa alguna cosa, o s'han canviat la gota...
Xavi, que estàs jugant amb Busquets de Jong i Gavi al mig camp, i no se'ls nota, no pesa, no? Vull dir, és que fa... O sigui, no hi ha Pedri, però estem jugant amb Busquets de Jong i Gavi. No estem jugant amb Busquets, Sergi, Roberto i Kessié, que jo crec que aquí és evident que hem de resoldre la situació com puguem i no se'ls pot demanar més del que tenen. Però l'equip estructuralment no intueix un canvi cap a això. O sigui, la sensació és que, com diu el Fernando, Xavi no veu el que voldria, però l'equip no fa res que puguem intuir que allà al darrere hi ha el que voldria. O sigui, continua guanyant partits i pot guanyar la Lliga sense ensenyar-nos aquella projecció. No la veiem, la projecció. I a mi això és el que em preocupa una mica. Espero que sigui un tema de qualitat i que ell ara no vulgui exigir-li als jugadors el que no poden donar. Però ell, quan fa el diagnòstic, torna a parlar de falta de precisió, de falta de calma, de que no, mai troben l'home lliure. O sigui, l'home lliure és com Wally. No el troben mai. O sigui, tu sents, Xavi, les rodes de premsa? Heu sentit algun dia que trobem l'home lliure?
No.
Clube mai.
I et diré una cosa, i no serà un concepte mai. Que no ha parlat escolta, ell, tu. I que si ho parla en roda de premsa, ho deu parlar al vestidor.
Com pot ser que no com pot ser que un dia no ens adonem que l'home lliure és Valde i un altre dia que no és Gavi, i no, no, mai ens n'adonem? Hosti, però si ell ho veu tan clar, perquè veu que salta Vesga, és molt fàcil de comunicar que l'home lliure és Gavi. O sigui, hi ha algunes coses que em grinyolen i que em preocupen, perquè tu pots fer-ho millor o pitjor, però aquella projecció no l'acabo de veure. I aleshores, bé, potser com diu el Fernando o el Bernat, estem guanyant temps, potser sí, i tant de bo es puguin guanyar temps guanyant lligues, escolta'm, és una bona manera de guanyar temps, perquè, escolta'm, estem d'acord que si guanyem el Madrid dissabte, ai, perdó, diumenge, 12 punts, ja tenim...
Ja està la Lliga, ja està.
No sé,
ja
no, no sé ja quan, no sé quina part de la Lliga.
Jo diria que sí, però el Costa, per exemple, jo crec que 13 partits li semblen molts, eh?
Sí, sí, és que
no,
sí.
No, perquè tornarà Pedri, tornarà Dembélé...
Ara quants en falten?
13.
13, encara. I després de Madrid, 12.
12.
Sí. Sí,
sí. Però és que queda molta Lliga.
Queda molta 12, Lliga. Amb 12 possibles punts d'avantatge, amb un Madrid que potser es desconnecta... Sí. Jo crec que la Lliga el Barça la guanyarà, eh? Ho dic avui, a Bilbao.
Jo també, sí. Però no crec que... O no tinc tan clar que el Barça guanyi diumenge vinent al Madrid.
Bé, però precisament quan tens 9 punts d'avantatge és perquè puguis empatar fins i tot.
Ah, sí, sí, sí.
El que és important és no perdre. I que no tinguis un dia tan dolent que et rebreguin i entrin aquelles pors que li entren als culers i l'aturada de seleccions i tots allí donant-hi voltes. 15
dies de fer bullir l'olla.
I més papers del Negreira. I això ja serà un caos. Perquè et dic una cosa, el panorama avui abans d'anar a Bilbao, jo vaig veure el dia d'ahir treballant i aquest matí també pendent i tal, i era una sensació d'aquelles de 6 punts, els bitllets volant, el Madrid personant-se la causa...
És que ho veiem fràgil, no? Tot plegat, Fernando, ho veiem fràgil, tendre, com que en qualsevol moment ens penetra un virus i no sabem quina reacció orgànica o multiorgànica tindrem, no?
Sí, jo és que tinc aquesta sensació de que a l'equip li falten un parell de peces. I ja et dic, són peces que tampoc són jugadors que diguis no són Messi i Iniesta de la bona època. Són Dembélé i Pedri. Sí. Doncs és inestable. Sí, què l'està sostenint?
Amb Dembélé i Pedri tampoc és que el Barça faci exercici d'autoritat permanentment.
Coincideixo amb tu, però com a mínim aquell tio que t'aguantes una mica la pilota...
Sí, home, sí, clar, hi ha més qualitat, hi ha més nivell.
Pilota,
i l'altre desequilibra.
L'altre desequilibra, que està boig i llavors no sap si et tirarà per l'esquerra o per la dreta, però el rival tampoc ho sap.
Doncs mira, cosa, Pedri en principi el recuperarem pel partit contra el Madrid encara que sigui uns minuts, però Dembélé podem esperar seguts.
Pedri el clàssic segur, el Dembélé molt dubtós, que gairebé fora.
Jo tan dubtós que jo diria que Dembélé tardarem en tornar-lo a veure jugar. Vull dir que
ja s'espera l'aturada de seleccions.
L'aturada de seleccions són 15 dies més i jo crec que ja podrà començar a agafar forma. Va, celebrarem la Lliga, no?, quan la guanyem, per això?
Bueno, i tant, s'ha de fer una mega rua.
Sí, no?, rua i festa, no?
Absolutament.
Que no es guanyen lligues cada any, que ja ho sabem, això.
Jo crec que aquesta lliçó sí que s'ha après, que el que guanyis l'has de celebrar. Perquè costa molt.
Va, triem el millor, va, vinga.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de votar qui ha estat el millor jugador d'aquest Atlètic 0, Barça 1. El Costa ha votat a Ter Stegen. Bernat Coll.
Ter Stegen.
Xavi Campos.
Valde.
Albert Mora.
Ter Stegen.
Marc i Carles.
Ter Stegen.
Bernat Soler.
Jo canvio i voto Ter Stegen.
Ricard.
Ter Stegen.
Mireia.
Ter Stegen també.
Polo.
Valde.
I els oients han votat Ter Stegen. I deixeu-me dir una cosa. Estava analitzant les vegades que hem votat durant la temporada i Ter Stegen és el jugador que més MVPs ha guanyat aquí a la TDT.
Boníssim.
Empatat amb De Jong, 6 partits cadascú.
Molt coherent que Ter Stegen sigui dels jugadors més votats amb aquesta temporada.
Diu molt,
sí.
La setmana que ve expliquem un informe intern de Ter Stegen.
Ah, molt bé. Està bé que l'avancis. Ah, recordeu que tindrem tercer temps amb públic, ja, diumenge, sí, que ja farem sorteig durant
ja no dono més el correu, perquè Xavi deu estar ja...
Sí, m'ha passat a reenviar un a un els correus a l'Èlia i m'estic tornant boig.
Carles, com els equips aquests de la Copa del Rei que posen grades supletòries i coses
així. No, no, ho deixarem així. Carles, tens alguna dada per rematar això?
Doncs mira, com que la primera per ens ha sorprès que Gavi només s'havia recuperat dues vegades i n'havia perdut dues vegades la pilota i n'havia perdut cinc, a la segona n'ha recuperat nou i n'ha perdut tres.
N'ha recuperat nou, eh? Ves que Gavi no està bé, no. Encara que no estigui bé, sempre suma, eh?
Perquè va als duels físics, que jo no crec que hagi d'anar a tots els duels físics, perquè molts no els pot guanyar, però la seva intensitat jo crec que la duplica la de la resta dels seus companys.
A mi, Gavi, m'encanta, però li posaria un asterisc. El veig que protesta massa.
No, i s'enfronta amb tothom, eh?
Sí.
Però és el seu caràcter, eh? Vull dir, és un tio...
Això no podrem canviar-li, eh?
Jo crec...
No, però últimament detecto que el veig molt, molt... Com et diria? Molt irascible. I amb els àrbitres, de moment està aguantant, però qualsevol dia un el posa allò la muesca i...
Sí, però un que tenim...
M'estranya que Gil Manzano avui no la posés.
Un que tenim que s'emprenya, que es quadra, que es baralla amb tothom...
No. O sigui... El seu caràcter m'encanta i com competeix aquella pilota que s'ha llançat amb el cap a terra que semblava Vidal, aquell cop, però vull dir que ha de ser una mica més tàctic. És a dir, baralla't amb el rival, però quan l'àrbitre el tinguis cara a cara, baixa una mica el pistó, perquè és que un dia acabarà malament. I el Gavi és molt important ara pel Barça.
Escolta'm, Lewandowski tornarà diumenge, no? Que tornarà, vull dir que tu...
Quin diumenge
de
temporada.
És quan d'entrenar. A part de la lesió, se n'ha anat una mica, també, no?
No, sí, per això dic si tornarà. Diumenge és un bon dia per tornar.
Mira, van a Qatar i ara deu estar per...
Com és que Xavi ahir
va Romania
va elogiar-lo tant a nivell anímic per l'equip i tot. No és la primera vegada que ho fa, però ahir va ser insistent en això.
Home, perquè vol reforçar el seu lideratge, no?
Té 3 anys més de contracte, oi?
Bé, però home, és una petita crisi. Torna diumenge. L'Eli torna diumenge. Ja veureu
què
com
vols dir? Que està fotent el bajonazo ja, o què?
No, però vull dir que té temps per recuperar-se.
Sí,
vull dir que
té dos anys.
Que té temps.
Ja marxes. Escolta, que ha fet molts gols, que és el màxim golejador de la Lliga i tothom pot tenir...
Bueno, crec que l'Eli Sunal el té a prop ara, eh?
Una època dolenta.
Eli Sunal, el de Getafe.
Va, que tornarà diumenge i ja veureu. Tots calladets, després, eh? Que avui se li ha escapat un control. Però la qüestió és que les clavi dintre.
Deixa'm dir una última cosa.
Va, ràpid.
Molt ràpida. Espero que el Barça es classifiqui per la final de Copa contra la semifinal contra el Madrid. Això ja és a l'abril.
I jugui contra Osasuna.
I jugui contra Osasuna a la final.
Va, dos. Queda dit.
Va. Lewandowski, 15 gols. Eres un al 12.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar ràpid avui.
I anem de cara, se m'ha més sempre costa, però tenim clara la nostra proposta, tenim esperança, tenim bon balanç. Rafinha ens avança abans del descans. Sense fins estilets, fem el que toca. No tirem coets, però som una roca. Xavi mou la banqueta, que ràpid que la perdem. La segona és un peta que dorm dolçament. I és tan poc distret que Ter Stegen perd temps al 77. I ens aferrem a l'actitud, tanquem les portes del castell. Fins a l'últim minut, traiem aigua del vaixell. Amb el mono de treball... Si al mig camp li falta llum, 1-0 i 0-1 i que no es perdi l'acostum. A manca d'espectacle, ens abracem al miracle.
Gràcies, Guillem. Fins diumenge, Barça-Madrid.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
L'app de Catalunya Ràdio.
Escolta'ns com i quan vulguis.